A la Salut, l'espai mensual de Radio Ciutat de Valls en col·laboració amb el grup de Bioètica i Salut Comunitària del CAP Ignasi Sarró.
Benvinguts i benvingudes a la Salut, l'espai mensual que fem en col·laboració del grup de Salut Comunitària. Avui volem parlar de salut bucodental, també un servei que ofereix el CAP Ignasi Sarró de Valls, i volem parlar amb un dels seus odontòlegs, que és el Josep Altadill, que el tenim ja aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. Josep, benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
Salut bucodental, no? I en primer lloc, per què és important una bona higiene bucodental, cuidar-se bé doncs, el que són les nostres dents?
Bueno, pues, realment és molt important en molts aspectes. Primera, perquè és la via d'entrada i de presentació, de carta de presentació que tenim. Vull dir, al final, fixar-se en la boca d'algú quan estàs parlant ja genera un aspecte social important. I a part també és la via d'entrada després per a totes les funcions vitals. Vull dir, al final ens alimentem per la boca i, per tant, té una importància a nivell de salut general molt més important del que moltes vegades pensem més allà, a més de l'estètica, que és aquesta primera part, que és la que tots veiem, no?, quan ens comuniquem.
Sempre es diu, no?, i des de ben petits, la rentada de dents és potser el que fem habitualment quan ens llevem, quan acabem cada menjada, no?, i també quan ens n'anem a dormir. És el punt essencial, no?
Correcte, és el punt essencial. I
cada quan ens hem de rentar les dents?
Pues lo ideal, i sempre es diu, les tres vegades al dia, no?, coincidint en aquelles tres menjades, d'acord? Sí que és veritat que potser hi haurien dos rentades al dia, que serien les dues més importants, que serien sempre la de la nit, com a més important, i la del matí. I això és perquè moltes vegades la gent associa a rentar-se les dents com per a eliminar aquelles restes alimentàries que queden després de la menjada. I sí que en part és cert, però el que realment importa de la raspallada de dents és eliminar el biofilm i la placa dental, que això és el que al final acaba produint la càries i altres desordres bucodentals com la gingivitis o la periodontitis. No? Uh-huh. Nosaltres necessitem rentar les dents per a desestructurar aquest biofilm i que les bactèries no puguen ser actives patològicament parlant. I tarden unes 12 hores, s'ha vist, en diferents estudis, que és el que tarden les bacteris en reorganitzar-se i poder tornar a ser funcionals.
Quina pasta hem d'utilitzar? Perquè suposo que els odontòlegs a vegades ens poden vendre algunes pastes que potser no són les adients. Pasta normal o també els sabors?
El sabor és algo completament a elecció de cadascú i normalment sempre recomanaria alguna pasta que tingui una concentració en fluor d'unes 1.400 parts per milió. Això va indicat a totes les pastes dentals. A la zona d'ingredients surt fluor i un numeret en ppm, que són les parts per milió. Ho trobarem a totes.
Parles de fluor, que també és una substància que s'ingereix normalment, no?, per fer també un rentat de la boca i sobretot des de ben petits. Mm. Se'ls hi fa fer, no?, als centres educatius, a tot l'alumnat.
Correcte. Actualment als centres educatius, almenys completament públics, ja no es fa la fluorització com sí que la coneixíem nosaltres, que un dia a la setmana se feia una aplicació de fluor, sinó que ara les aplicacions de fluor les fem al CAP. Cada 6 mesos, cada 4, en funció de cada nen, cada cas se revisa en especial, i es fa allí una fluorització, que és més concentrada que la que es feia a l'escola i que, per tant, l'efecte i la durada també és més llarg en el temps.
També hi ha altres, diguéssim, substàncies, no?, per després del rentat de dents, que s'utilitzen, no?, per, sobretot, glopejar.
Sí. El tema dels col·lutoris, això pot ser una mica elecció de cadascú utilitzar un col·lutori o no. Jo no sóc un gran defensor dels col·lutoris perquè crec que si utilitzem de forma correcta la pasta dental, el fet d'utilitzar després un col·lutori no té més importància. És a dir, nosaltres ens rentem les dents i per costum tenim glopejar en aigua i després fer un col·lutori. Si no glopegem, només escupim les restes de bromera que es generen en este raspallat per evitar empassar-nos una gran quantitat de pasta, que això tampoc no seria lo ideal ni lo recomanable, esta petita quantitat de fluor que ja no té cap importància, que es queda adherida sobre la superfície de les dents, és la que realment té efecte. Abans parlàvem de quina concentració o quina pasta. En veritat, si glopegem després del raspallat, dona més aviat igual. O sigui que lo ideal seria raspallar-se les dents, no glopejar en aigua, sinó només esbandir-se la pasta escupint i ja està. I mos podem evitar utilitzar col·lutoris.
També tenim el fil bucodental. Ho recomaneu als odontòlegs?
Podem recomanar fil, seda, raspalls interproximals. Hi ha diferents mecanismes, o sigui, diferents instruments per a poder realitzar una neteja interproximal. Seria ideal i convenient realitzar-ho cada dia, si possible. Treu una mica més de temps a l'hora de raspallar les dents, però realment estem arribant a unes zones en les que tant en raspall manual com en raspall elèctric és impossible arribar. I actualment també hi ha molta gent que utilitza irrigadors dentals, però tampoc no serveix per a cada persona. O sigui, cada cas en concret necessitarà un instrument diferent. Això s'ha de valorar en cada cas. Però sí, utilitzar instruments interproximals seria lo ideal i lo recomanable.
El CAP. Quins serveis cobriu? Una persona que doncs, vulgui d'alguna manera estar vulgui anar al dentista, com aquell qui diu, des d'odontologia, què oferiu?
Pues ara mateix des d'odontologia podríem dividir-ho en dos parts. Primerament, aquella oferta que realitzem els odontòlegs i una altra que ara mateix, des de fa poc, s'han incorporat la higienista dental com a figura a l'Institut Català de la Salut, que abans no existia, i com a odontòlegs nosaltres ens dediquem a fer pues, revisions i diagnòstic tant de patologia dental com de mucoses orals, ja sigui genives o mucosa intraoral en general, altres patologies que puguen estar relacionades en la boca, ja sigui per un efecte directe o indirecte. I a partir d'aquí, pues, tema d'extraccions dentals en peces que ja no siguen restaurables o que la persona no pugui accedir, per desgràcia, a una odontologia restauradora i l'única opció que tingui viable sigui fer l'extracció d'aquella peça. També estem realitzant conservadora en menors de 14 anys, en dentició definitiva, és important, almenys de moment. I sempre en casos que nosaltres considerem que podem solucionar de moment els instruments que tenim al centre de salut.
És a dir, arrencada de queixal.
Arrencada de queixals, algunes obturacions i després per part de la higienista entren totes aquelles activitats més preventives que abans intentàvem dur a terme els odontòlegs i que ara pues, la veritat és que es poden dur a terme d'una manera molt més eficient, que són tot el tema de instruccions d'higiene oral, consells sobre dieta i després com a tractaments actius també estan realitzant pues, l'aplicació de fluor tòpic que comentàvem abans, estan realitzant les neteges dentals, aquestes se realitzen tant en menors de 14 anys com dones embarassades i els segellats de fosses i fissures, que també és una activitat preventiva bastant important, en el que es col·loca un segellat a les fissures dels primers molars definitius i dels segons molars definitius també es pot col·locar a la fi d'evitar l'aparició de càries oclusals en aquestes peces.
Malalties, de fet, n'has citat algunes. La càries potser és la més freqüent, no? I sobretot quan de vegades ben petits t'han de fer bé alguns empasts.
Sí, la càries és potser és una de les malalties més prevalents, però a nivell mundial i general.
Tothom té càries, vaja.
O pràcticament tothom té càries. Si es fes un estudi a nivell global, pràcticament tothom, per desgràcia, ha tingut o té activament alguna càries. Després tindríem la malaltia periodontal, ja sigui gingivitis o en un estadi més avançat la periodontitis. Però després podem trobar-nos pues, una sèrie de lesions pues, a nivell de mucoses, ens podem trobar patologia de glàndules salivals, no sé, hi ha una patologia no tan coneguda perquè aquesta sí que és molt menys habitual, però que en pacients que venen a fer-se la revisió o que tenen algun problema, pues, sempre intentem fer el diagnòstic i des d'allí enfocar quina seria la solució. Si és una solució que nosaltres podem dur a terme o derivar a l'especialista que pertoque de la Seguretat Social o si és un problema que l'única solució que té és eminentment privada, tal com està muntat el sistema.
També molt freqüents són els queixals del seny, no? També a vegades s'han de fer petites intervencions quirúrgiques que, si no ho podeu fer des del CAP, es desvien a Tarragona.
Correcte. Queixals del seny, també tot un clàssic en la salut bucodental, perquè normalment només donen problemes a la llarga. Llavors, al CAP ens encarreguem de fer un diagnòstic i valoració previ de cada queixal del seny. Si es tracta d'una cirurgia que nosaltres podem realitzar al cap, doncs demanem les proves necessàries i realitza l'extracció. I si és una cirurgia una mica més complexa, sigui pel motiu que sigui, fem la derivació pertinent al servei de cirurgia maxilofacial, que estan a l'Hospital Joan 23, i són ells els que s'encarreguen d'aquests queixals.
També hi ha el tema de l'ortodòncia, sobretot pels nens. Ara parlarem dels nens perquè potser és el públic que té més temor, no? Potser a l'odontologia, però l'ortodòncia també es pot detectar d'alguna manera si necessita o no des del cap i després ho desvieu vosaltres allà on sigui?
Sí, l'ortodòncia també és una consulta bastant habitual a la qual nosaltres no podem oferir solució com a tal des de la Seguretat Social, però sí que es pot donar una petita orientació i alguna recomanació als pares que ho pregunten sobre el cas en concret del nen. Jo normalment el que recomano és sempre anar, si hi ha qualsevol dubte o creus que el teu fill té qualsevol problema de mal posició dental o problema d'oclusió, és anar a un ortodoncista que es faci un bon estudi, que s'avalue una mica el cas per saber si és un cas que només se podrà solucionar a la llarga en ortodòncia tradicional com són els brackets, que tothom coneix, o si és un cas que pot tindre algun problema esquelètic que es podria solucionar prèviament en altre tipus d'aparatologia que es dedica a controlar el creixement dels ossos, dit així de manera llana i per entendre'ns, de manera que se poden solucionar casos d'ortodòncia sense arribar a portar una ortodòncia o en l'ajuda posterior d'una ortodòncia per acabar de recol·locar les dents, però solucionant un problema ossi de base.
Els nens hem parlat, que potser és el qui li costa més anar al dentista, no?
Bueno, als nens els costa més anar al dentista i potser a vegades també a alguns els costa més raspallar-se les dents i a alguns els costa raspallar-se les dents perquè és un hàbit que tampoc no veuen a casa. Llavors crec que aquí hi ha una doble feina important i és no només raspallar les dents, sinó mira com me raspallo les dents. Fem una activitat raspallant-nos les dents per a què ho agafen com un hàbit i no com algo tedioso de jolín, m'està traient 10 minuts de veure la meva sèrie o veure el que faia després de sopar, no? Per exemple. Llavors, el tema por, també és veritat que hi ha molt de prejudici molta por infundada per coses que sentim o que veiem per la televisió, con lo qual jo el que recomano també és com més abans se pugui començar a portar-lo al dentista, abans de tindre qualsevol problema. En aquest cas, el pots portar al cap perquè allí no hem de fer d'entrada no s'ha de fer cap tractament i, a més, és gratuït, con lo qual ja pot hi haure un primer contacte, una primera aproximació i fer perdre una mica aquesta por. Perquè moltes vegades el problema és porto el nen al dentista perquè ja té diverses càries actives i la primera vegada que veu el dentista serà per a rebre un tractament que eminentment per a ells és molt agressiu. S'ha de posar una anestèsia, estan a una zona desconeguda, en algú al que no coneixen, que els ha de manipular la boca, que és una zona molt invasiva, en la que se meten uns sorolls, que això no agrada a ningú. Llavors, clar, és important conèixer el dentista prèviament per a un nen petit i poder arribar al moment de fer un tractament sense tindre aquells prejudicis o aquella por a què em faran.
Cada quant s'ha de visitar l'odontòleg? I a partir de quina edat?
A partir de quina edat? Pues jo diria que ja a partir abans de que comencen a sortir les primeres dents, inclús. Perquè és un moment crucial en el que podem acostumbrar el nostre bebè a un futur ja raspallat. Hi ha alguns instruments com didals de silicona que es poden utilitzar per a fer una pràctica, que a més els alivien fent massatges a nivell de genives quan estan sortint les dents. Us podem explicar com s'utilitzen. I després és important les visites el més aviat possible per això mateix que explicava abans, perquè ja tenen un primer contacte, molts ja perden la por. És possible que en una primera visita, en uns pocs mesos, no puguem fer una exploració molt completa, el nen tampoc no es deixa, però és una por que anirà perdent pel temps. Llavors, quan abans la revisió a l'odontòleg, millor. Cada quant? Pues depèn de cada cas. Si és una persona lliure de patologia, lliure de càries, que no acumula un excessiu nivell de placa, doncs una vegada a l'any per anar controlant. Igual que el tema de les neteges dentals, depèn de cada persona. No et puc dir, s'ha de fer una vegada a l'any. Cada cas, cada persona tindrà unes necessitats diferents. Però per norma i per al públic en general, una vegada a l'any s'hauria de fer la revisió al dentista.
Aliments, també és allò que els nens, no? Depèn de quines coses mengen i sobretot aquelles substàncies que es diuen llaminadures, no? Que si se n'abusa també podem tenir problemes a les dents. Imagino que també se n'ha de menjar alguna, no? Però sense abusar-ne.
Sí, llaminadures, bolleria industrial, tot el que siguin menjars molt preparats, elaborats, que podem comprar al súper, tenen un doble perill. Primera és que moltes vegades són productes supereconòmics i, per tant, són de fàcil comprar i, a més, agraden a tothom, que porten una quantitat de sucres molt elevada i que, per tant, són cariogènics. D'acord? Llavors, el que és important, a vegades, ja no és què menjo, ni, sinó més important és el quan ho menjo i com ho menjo. O sigui, jo tampoc no sóc de prohibir, com és lo clàssic de això no es pot menjar, això no es pot menjar. Tot podem menjar, però sempre en certa mesura i sabent quan ho estem fent. Al final, el problema, com parlàvem abans, la càries la provoca la placa bacteriana. La placa bacteriana no es menja les dents. El que passa és que metabolitzen, entre elles, coses sucres i produeixen àcid làctic. Este àcid làctic és el que provoca una desmineralització de la superfície dental i que acaba provocant una càries. Si nosaltres estem durant tot el dia, a diferents punts del dia, ara tinc gana, una galleta, ara no sé què, ara vull unes xutxes, això fem que durant tot el dia estem en uns nivells de sucre molt elevats, en un pH a la boca molt baix, i això propicia l'aparició de càries i afavoreix també el que la placa o les bactèries que tenim predominants a la boca siguin aquelles que són cariogèniques, perquè són les que més s'aprofiten d'estos sucres. I, per tant, són aquelles que tenen una quantitat d'aliment més gran i, per tant, se poden reproduir amb més facilitat. Uh-huh. O sigui, no és què no hem de menjar, sinó quan i com. Mengem aquestes coses dolces que ens agraden com si fos un postre, no a mitja tarda, un moment random. En aquell moment, pues, donem una peça de fruita, donem algo que sigui més saludable i que, a més, tingui menys poder cariogènic. Uh-huh. Això seria lo ideal, a grandes rasgos.
Fumar, beure, també això perjudica les nostres dents, no?
Fumar i beure, evidentment, perjudica no només a les nostres dents, sinó que perjudica a nivell general, i aquí al podcast ja s'ha vist moltes vegades en comunitària que el tabac és sempre un tema d'actualitat. I sí, té molts efectes negatius sobre la salut oral, sobretot a nivell de mucosa, si parlem del tabac. Al final, el tabac porta moltes substàncies tòxiques, algunes són teratogèniques, o sigui que provoquen càncer a la llarga, no només de pulmó, sinó càncers de boca, llengua, sol de la boca, de mucoses en general. I també té un efecte bastant positiu sobre les bactèries periodontògenes, que són aquelles que provoquen la enfermetat periodontal. I és que són bactèries que viuen o els agrada viure en una poca quantitat d'oxigen. I el tabac té la capacitat de crear una hipòxia de l'ambient, crear un ambient amb poc oxigen, per tant, aquestes bactèries tenen més possibilitats de produir patologies, com quan a les bactèries cariogèniques les alimentem en sucre, pues si a les periodontals les alimentem en tabac i els hi creiem un ambient ideal per a elles, pues tenen més possibilitats de ser més perilloses i produir més patologia.
Ja per acabar aquest espai de la salut, avui dedicat a la salut bucodental d'aquest mes de maig aquí a Ràdio Ciutat de Valls, les persones que es vulguin adreçar al servei d'odontologia del CAP Ignasi Sarró per intentar rebre algun d'aquests serveis que anomenaves, suposo que han de trucar, demanar hora, quins horaris tenen.
Exacte, això s'ha de demanar cita per telèfon o de forma presencial al taulell, només necessites explicar que vols una cita en l'odontòleg i se'ls assignarà una cita a nosaltres. Per a la higienista, primer sempre se'ls assignarà una cita a l'odontòleg, ens encarreguem de fer una valoració prèvia i decidir el pla de tractament que ha de rebre, en aquest cas, el dent, i llavors nosaltres mateixos ja programem una cita en la higienista en el pla realitzat.
Molt bé, doncs aquests consells relacionats amb la salut bucodental que s'ofereixen des del CAP Ignasi Sarró. Avui n'hem volgut parlar aquí a la Salut amb el Josep Altadill, que és odontòleg de l'ambulatori. Moltíssimes gràcies per venir fins a Ràdio Ciutat de Valls, un tema, la salut bucodental, que donaria per fer molts capítols, segur, però avui ho hem volgut abordar de manera més general. i per qualsevol cosa doncs, que s'adrecin al CAP i segur que rebran doncs, una molt bona assistència. Josep, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.